Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Màrius Carol, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt content.
Hola, Teresa Cunillera, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Miquel Samper, com estàs? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Mònica Terribas, bon dia.
Molt bon dia.
Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
I Pere Mas, què tal, Pere?
Bon dia, amb alegria. Sempre. Que l'excelsitud sigui vosaltres.
I amb el vostre esperit. Què tal? Bueno, després parlarem, Mònica, vas estar dissabte...
Sí, i tant. Perquè Òmnium era una de les entitats que organitzava també l'esdeveniment i donava suport, malgrat...
Ho diu amb un to.
Amb un to, sí, se m'ha dit
amb un to, fixa't, amb un to...
Sí, perquè...
Mira, ara et vull preguntar, ja t'ho pregunto directament, Mònica, i així després de la Mònica anirem a la publicitat, s'haurà en aquest estudi en Jordi Puigneró, i després tindrem temps per debatre-ho tot i parlar de tot, parlarem del que està passant a Catalunya i parlarem també, evidentment, del resultat d'aquesta matinada al Brasil. Però dit això, aviam, Mònica, quina és la percepció que en tens de tot plegat de la situació en aquests moments de la política catalana després de... Vaja, el que hem sabut avui, que és que hi ha una part de Junts per Catalunya que ha decidit, diguem-ho així, metafòricament rearmar-se per intentar que pugui votar-se que la continuïtat en l'interior del govern, les xiulades que hi va haver el dissabte a la manifestació, la situació de pols permanent entre Esquerra i Junts per Catalunya. M'agradaria saber la teva opinió, Mònica.
No, a veure, hi ha diverses coses. Una, l'acte del dia 1 d'octubre, que es volia transversal, hi havia la participació de moltes entitats, entre les quals Òmnium, però hi havia l'AMI, hi havia la Cambra, etcètera. Amb aquesta voluntat, doncs el que a títol personal, t'he de dir, jo veure com xiulaven a Carme Forcadell, una persona que ha estat presidenta del Parlament, que ha estat a la presó, que no només això, sinó que ha participat. A mi m'ha preocupat una mica quan el president Puigdemont diu era un acte incòmode. No hauria d'haver estat. No hi havia la voluntat que fos un acte incòmode. Nosaltres no hi participàvem per ser un acte incòmode. Hi participàvem per ser un acte transversal i un acte en el que es respectés totes les opinions de tothom davant d'una situació en què el moviment independentista doncs ha de poder expressar lliurement, i naturalment tothom té dret a xiular a qui vulgui, però tothom ha de poder expressar el que pensa sobre el moment que estem vivint. I per tant, no haurien d'haver-hi actes incòmodes pel fet que el Consell per la República organitzi el de l'1 d'octubre i que aquest acte sigui incòmode per la resta d'entitats que hi participen i per la resta de líders que hi són, no? I aleshores, el fet que xiulessin a Carme Forcadell o a Marta Rovira quan es va esventar l'exili, o el fet que s'endugués una xiulada el president de l'AMI o el president d'Òmnium Cultural, etcètera, etcètera, a mi em sembla que ens ha de fer reflexionar tots sobre el moment on som, no? I Junts per Catalunya i Esquerra Republicana haurien de poder elevar la mirada i dir quines són les conseqüències d'un trencament. No són únicament un govern. Les conseqüències van més enllà del que és un govern, entrada, sortida, etc. No? I saber què està en compromís en aquest trencament i què suposarà la trencadissa si finalment es produeix, no? Perquè legítimament la gent pot expressar la frustració que senten i s'expressa a través de les xarxes, i hem sentit disbarats a banda i banda, i hem sentit insults doncs de dirigents a d'altres dirigents, en el cas de Rufián a Puigdemont en el seu moment. És a dir, aquí tothom ha dit massa coses i tothom ha rumiat poc abans de dir i d'expressar determinades actituds, no? I aquest 1 d'octubre jo vaig sentir coses allà entre la gent, insults, atacs i desqualificacions d'una manera molt desaforada, que segurament expressen una frustració que no està diguéssim que no estan fent possible capitalitzar-la en construcció els agents, els actors polítics que ara en tenen la responsabilitat, no? I per tant, des d'Òmnium, una vegada més, no? La nostra actitud, aguantar, evidentment, que tothom xiuli a qui vulgui i a nosaltres i a tothom, és igual. El que és important és que les persones que en aquests moments han de prendre decisions no les prenguin pensant amb què passarà amb el meu espai o amb allò que jo represento, sinó el que representa en aquests moments un trencament en l'independentisme de cara a futur, no? I de cara a poder seure, no? El president Puigdemont deia, ens hem d'encadenar a la taula de diàleg. Era molt difícil que en aquell espai on estaven representades moltes entitats que van formar part d'aquest 1 d'octubre, totes es van sentir xiulades fortament contestades per part de la gent que hi assistia, menys el Consell per la República representat pel president Puigdemont. Això ens ha de fer pensar, també. Ens ha de fer pensar si realment podem seure a la taula tots, que nosaltres, evidentment, hi serem, com a Òmnium Cultural, parlant amb tothom, amb les relacions amb tots els actors, però tots tenim responsabilitats d'on som. Tothom. Tots els actors. No, i no es tracta, i ho va dir el president antic el dia 11 de setembre, no es tracta de tot el dia estar buscant culpables i tu més, i tu vas fer, i tu vas deixar de fer, i tu vas. Si no mirem a futur, això és ingovernable. Això és ingovernable. I no parlo del govern de la Generalitat. Ingovernable, un moviment que té una força extraordinària durant més d'una dècada, en un cicle històric que ha estat capaç de construir doncs, el que va ser l'1 d'octubre i el que és un moviment, evidentment, que té una etapa molt complicada aquests darrers 5 anys, i ha de poder construir en el futur. I si vol construir en el futur, cadascuna de les persones que té responsabilitats del tipus que sigui en aquest procés ha de fer una reflexió de què està pesant més en la seva posició. Si la seva agenda particular o la seva vida i tot allò que li ha passat a la seva vida en aquests darrers anys o el futur d'aquest moviment social i polític que és l'independentisme. I aquesta és una reflexió que cadascú s'ha de fer, no? I que nosaltres l'estem fent i estem intentant d'una manera molt transversal, perquè la Junta d'Òmnium ho és, doncs atendre tot això, no? Al marge de, insisteixo, el dolor que representa veure algú com la Carme Forcadell sent xiulada amb aquella contundència i ella aguantant aquella situació que l'organització en aquell moment no va poder aturar, no? I molta tristor. Nosaltres vam estar amb la Carme a l'acabar el seu Parlament, vam estar fent-li costat, després va pujar el president de l'AMI, li va passar el mateix, i va pujar el president antic i també va rebre xiulades. Va ser un dia trist. Va ser un dia trist que no hauria d'haver estat.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 20. Vicepresident Puigneró, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Li dic vicepresident quan ja no li he de dir vicepresident perquè no ho és, de fet, no? Ja, de fet, ja ha sortit publicat en el DOC i, per tant, ja no exerceix com a tal.
Efectivament.
Ara li preguntava si hi haurà indemnització.
Hòstia, no en tinc ni idea, però vaja, em sembla que no. O sigui que...
No, pregunto-vos.
M'imagino que, vaja, em faran allò que em diuen el finiquito, dels dies de vacances de Nadal i aquestes coses que fan com qualsevol treballador, diguéssim, doncs de la Generalitat o d'una empresa en aquest sentit.
De seguida repassarem un per un els fets que dimarts i dimecres de la setmana passada van acabar amb la seva destitució, però abans, vostè ha demanat a Junts per Catalunya que posi com a condició per quedar-se al govern la seva restitució dins del govern català o no?
Jo no vaig demanar-ho. Això va ser una proposta que va fer, en aquest cas, el partit i en boca del seu secretari general en l'executiva que es va celebrar la setmana passada, aquella tan llarga, que va tot el dia, i després d'ahir es va comunicar als membres de l'executiva que van assentir, diguéssim, doncs, en aquest sentit. Per tant, jo em vaig assabentar allà mateix. Vull dir que
està d'acord?
Jo l'únic que vaig dir va ser, escolta, si això ha de ser bo per l'estratègia negociadora, doncs endavant, vull dir, no tinc cap inconvenient. També els he de dir que jo ahir vaig traslladar a l'equip negociador que l'important era que es complissin els tres acords i que, per tant, que la meva restitució, arribat al cas, no seria cap problema. I, per tant, em consta que en l'última proposta que es va fer arribar ahir al vespre, aquest punt ja no hi era.
O sigui, vostè li va dir, interpreto el secretari general del partit, a Jordi Turull, que si el tema de la restitució era un hàndicap per les negociacions entre els dos partits
polítics... Sí, bàsicament que l'important és que es compleixin els acords de la legislatura i que aquest país, d'acord amb aquests acords, pugui avançar en el full de ruta que amb dos partits vam acordar, i és avançar, evidentment, primer en una taula de diàleg i després, si això no funciona, avançar doncs, cap a una segona fase que està reflectida específicament doncs, en aquests acords de legislatura. I això és l'important, perquè jo sempre he intentat prendre les decisions en base al que ha estat per mi el meu principi bàsic per entrar en política, que era fer avançar aquest país cap a la independència quan abans millor. I, per tant, no vull ser, en cap cas, un escull a aquest objectiu.
Val, perfecte. Junts, per tant, a les quatre condicions que posava, una era restituir-lo, per tant, aquesta queda apartada o aparcada o...
Bueno, això ho explicarà avui el secretari general, però en tot cas em consta que l'última proposta que es va fer ahir al vespre...
El seu nom ja no hi era.
Aquesta opció ja no estava sobre la taula.
Per pròpia voluntat seva.
Jo vaig traslladar que, al llarg del dia, vaig dir, escolta, insisteixo, jo no vaig proposar, diguéssim, doncs, personalment que el meu nom estigués en aquesta negociació. Si el partit considera, el secretari general considera en la fase de negociació que això s'ha de retirar, escolta, és que cap problema, al contrari. L'important és que puguem arribar a un acord per salvar, evidentment, el que és aquesta legislatura. I això vol dir complir amb allò que es signa, que són els tres acords que es van aprovar a principis de legislatura i que van fer president el senyor Aragonès.
Val, per tant, comencem forts, renuncia a la seva restitució en benefici de la negociació. Diríem que és això.
És així.
En aquestes quatre condicions, per tant, una ja va fora, que és aquesta, i en quedarien tres. Una, que el Consell per la República lideri la direcció estratègica de l'independentisme. La segona, una coordinació estratègica a Madrid. I respectar la delegació que Junts per Catalunya triï per la taula de diàleg. Aragonès ja els ha dit que ni parlar-ne. Per tant, s'interpreta que la ruptura és inevitable?
Bé, avui ens donaran compte de com... Perquè ara sabem que en aquesta última proposta que es va fer, precisament ja inclús també, doncs, sense aquest punt, diguéssim, meu, la resposta ha sigut que no. O sigui, que ni així. Per tant, avui l'executiva segurament ens traslladaran els negociadors, el secretari general, doncs, realment com ha sigut aquest no. I, per tant, a partir d'aquí prendrem decisions.
Vostè és partidari de que Junts surti del govern?
Mira, jo sempre he defensat que estar al govern és per un partit polític que li agrada construir, li agrada transformar, és una bona eina i és la millor eina per fer avançar un país. Però, clar, això ha de ser de mutu voluntat, en aquest cas, des de la perspectiva que estàs en un govern de coalició. Jo he arribat a la conclusió que Esquerra Republicana no vol que estiguem al govern. No vol. I n'he arribat després de... Perquè això, en el moment que estem ara, no és fruit allò de la improvisació. Portem doncs un any i mig de govern, on hem pogut veure moltes coses, però específicament en aquesta última fase, des del juliol, quan es fa el congrés de Junts i, per tant, tenim una nova direcció, el secretari general Jordi Turull ho va deixar molt clar, així no podem continuar. I, per tant, aquest així no podem continuar... Volia dir que, i vol dir, que tenim uns acords i aquests acords s'han de complir. I jo crec que estem en un moment en el qual l'Esquerra Republicana s'ha trobat amb un atzucac, que és que Esquerra ha signat dos acords d'investidura, una a Madrid amb el Pedro Sánchez i una a Catalunya amb Junts per Catalunya i amb la CUP, i aquests acords són incompatibles. No casen. De fet, en vam veure una prova l'altre dia, que de fet va ser primícia, jo no ho havia vist encara en els mitjans, el senyor Illa, en el debat de política general, va revelar les tres potes dels acords de l'investidura de Madrid. N'hi havia una d'elles que jo desconeixia, que era que havien acordat, i li va dir al president Aragonès, i us poden consultar vostès al debat de política general, senyor Aragonès, vostè no està complint la tercera pota de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, que era que es crearia una taula entre partits catalans a Catalunya. Jo li vaig preguntar al president allà in situ, vaig dir, escolta, això... I ell em va dir, bueno, forma part dels acords de Madrid. Dic, bueno, doncs això... Per tant, això, per tant, aquests acords de Madrid han arribat a un punt que ja no es pot estar jugant a les dues bandes.
Ja, però vostè sabia,
tant,
vostè sabia.
Per tant, què estan fent? Ells estan complint els acords de Madrid a rajatabla, perquè, de fet, després es va aprovar una PR aquella mateixa setmana, on una PR vol dir una proposta de resolució, que, precisament... a favor de crear una taula de partits a Catalunya, i Esquerra Republicana va donar suport a aquesta proposta de resolució.
Ja.
Per tant, el que estem veient és que els acords de Madrid s'estan complint i els acords de Catalunya no s'estan complint, ni els de la CUP ni amb nosaltres.
Però això no ho veia fa 15 dies quan estava al govern vostè, eh?
Sí, home, sí, ja fa temps que ho estem veient, però, evidentment, tu vas donant oportunitats, i per això hem tingut, des del mes de finals d'agost fins ara, reunions cada setmana... Perquè, clar, això no és fruit de la improvisació, torno a insistir, en el moment que estem, sinó fruit de moltes reunions setmanals on, fins i tot, en algunes d'elles, alguns dels negociadors de l'altre cantó, jo he estat present en aquestes reunions, quan es tornàvem a plantejar aquests acords, ens deia no, no i no. Tregareu, tregareu i tregareu.
Qui ho deia, això?
Doncs vostè sap qui va a aquestes reunions del 4x4, per tant, ja s'ho pot imaginar.
Digui.
Toca. No desvetllaré, evidentment, exactament qui ha sigut, però això s'ha dit en una reunió de negociació. I, per tant, és evident que jo crec que ha arribat un punt que ja és insostenible, per part de la mateixa Esquerra Republicana, mantenir vigents aquests dos acords, els acords a Madrid amb els acords a Catalunya. I, per tant, crec que... ja des de bon principi, no sé si van tenir mai intenció de complir aquests acords, el que és evident avui és que no els volen complir. I, per tant, això ens obliga a fer una reflexió sobre cap on va la legislatura.
Parla de Josep Maria Jové?
No revelaré les converses...
D'acord. Per tant, no m'ha contestat la pregunta, per això si vostè considera que en aquests moments pot continuar el govern...
Home, es fa molt difícil. Fa molt difícil per un motiu, perquè... aquest govern es va conformar per protegir el 52%, per poder avançar, en aquest cas, cap a un objectiu d'avançar cap a la independència i, evidentment, fer-ho conjuntament, no? Perquè per separat, evidentment, serà molt més difícil. Però, clar, si després resulta que això ja et diuen que no, i després en matèries sectorials, puc posar alguns exemples personals, d'iniciatives que des de Junts per Catalunya hem estat impulsant al llarg d'aquest any i mig, des de l'ampliació de l'aeroport, o la voluntat de baixar l'impost de patrimoni, o, altres infraestructures o altres iniciatives que hem impulsat, o el model energètic. I amb això, evidentment, no tenim la possibilitat o la capacitat des del govern per poder impulsar, perquè se'ns diu que no, també, doncs, expliqui'm vostè, si no pots implementar el full de ruta que vas pactar, i en matèria sectorial i ideològica, tenim visions diferents sobre molts temes...
Però torno a repetir-li, per què no ha plegat abans, si ho veia tan clar?
Bueno, perquè uns ens han de donar oportunitats, els governs arrenquen, es donen oportunitats, parlen, intenten negociar, intenten arribar a acords, hem intentat portar, diguéssim, la negociació fins al final, i fins tan al final...
Que no ha plegat, sinó que l'han fet fora.
No, un moment. Fins i tot, no?, se li ha plantejat al president de la Generalitat, haurà de vostè entendre si continua tenint o no la confiança dels grups polítics que li van donar suport a la investidura. Que és el que fa, hauria de fer un president quan, es troba en una situació d'aquestes, no?
Ara anem precisament al que ha passat cronològicament i així, el que va passar. Però abans, avui que avançàvem a les 8 del matí que la consellera Alsina s'ha fet militants de Junts per poder ser avui a l'executiva i oposar-se a la sortida del govern. No és que sigui un lideratge, és que hi ha no només els consellers i conselleres, sinó que en aquest cas hi ha els càrrecs, diguem, o els dirigents del propi partit que estarien movent fitxes, estarien parlant d'alcaldes i alcaldesses, de gent que és alcaldable i que també veuen un cert temor la possibilitat de que es trenqui el govern, i altres figures importants parlen d'alguns noms, per exemple, des de Xavier Trias fins a Josep Rull, fins a Damià Calvet, etc etc. Li pregunto si vostè ha parlat amb Victòria Alsina d'aquest tema i si hi ha risc de scissió al partit.
No n'he parlat. Del tema del per què s'ha fet militant o d'això,
no.
Me n'he assabentat de venir cap aquí, per tant no ho sabia.
Hi ha risc de si això el partit en aquests moments?
Jo crec que tenim un partit en aquests moments fort, amb un lideratge sorgit d'un congrés on les ponències van aprovar per més del 98%. Vaja, cosa mai vista, fins i tot en les millors èpoques de Convergència no s'aprovaven les ponències polítiques amb tant de suport. Per tant, des d'aquesta perspectiva, en cap cas...
Va, anem al dimarts passat, a l'inici d'aquesta crisi al govern. Tot comença dimarts al vespre, tard, quan Albert Batet posa al damunt de la taula la possibilitat de demanar al president Aragonès que se sotmeti a una qüestió de confiança. Vostè sabia que Albert Batet proposaria això?
Jo sabia que hi havia la possibilitat, perquè n'havíem parlat, un grup molt, bueno, el que és el grup, que en podríem dir de la permanent, que negocia amb Esquerra, que ha estat negociant amb Esquerra aquest darrer mes i mig, de forma intensa, setmanalment, i veient el bloqueig, veient que Esquerra no movia les seves posicions respecte als acords de legislatura, doncs es va plantejar aquesta possibilitat. I, per tant, aquesta era una possibilitat que jo coneixia, que podria passar, però que estava condicionada a la resposta que el president donés en el debat de política general respecte a la concreció concreta del que havíem estat parlant des de feia setmanes, no? Jo no vaig... Clar, jo estava assegut en el ple del Parlament, per tant, això al costat del president. Per tant, després d'escoltar la resposta, que no va respondre, em podia imaginar que això passaria, però jo no vaig donar la instrucció que es fes, perquè això va correspondre, en aquest cas, en el secretari general i a la presidenta del Parlament, que estaven allà in situ, i, de fet, si s'hi fixa vostè, quan el senyor Batet surt a la tribuna, triga una estona a acabar de començar, perquè estava esperant, segurament, doncs, fer aquell pas o no fer-lo en funció del que ens havia respost el president. Jo li vaig dir al president, aquell dia, dos cops, que, com que sabia que hi havia aquesta possibilitat, que era molt important, que aquell dia era molt important, que ell atengués, d'alguna manera o altra, a la pregunta i a les peticions que es faria en el debat de política general. Perquè després de tantes converses, si no teníem una resposta, doncs és evident que llavors Junts per Catalunya hauria de prendre les seves decisions. Jo el vaig advertir que hi hauria... No, evidentment, no li vaig dir... Però li vaig dir de la transcendència que tenia, que respongués, que concretés alguna cosa sobre els tres punts, i no va fer-ho.
I per què no li va dir que podria passar això?
Perquè, escolti, vostè creu que nosaltres formem part de diferents partits polítics. Si jo haig d'anar al Consell Executiu i explicar l'estratègia de Junts per Catalunya en el Consell Executiu...
No, l'estratègia, dic sí, abans d'entrar, no, dic que pot passar això.
No, és l'estratègia. Llavors, els partits polítics, a mi, el president Aragonès tampoc m'explica quina és la seva estratègia a Madrid, ni sobre la taula de diàleg, i molt sovint em trobo en els mitjans, i jo puc estar més d'acord o més desacord, però entenc que no es pot confondre la lleialtat amb la submissió. I, per tant, això és un govern de coalició, vull recordar, de 33 a 32. I, per tant, un govern de coalició amb aquestes característiques requereix, evidentment, de lleialtat, però també requereix de generositat. I crec que, en fi, ha faltat generositat per entendre que aquest no era un govern de 60-40 o de 60-20, sinó que era un govern que estàvem empatats.
Generositat per part de qui?
Home, per part d'aquesta Esquerra Republicana, del president de la Generalitat, respecte al seu soci de coalició, no? I perquè estàvem empatats. I, per tant, tu no pots pretendre que les teves polítiques siguin les úniques que valguin. I, per tant, has de fer gestos. Escolti, jo, miri, et posaré un exemple. Jo, un cop, un alcalde de Convergència, que li va tocar en el seu moment haver de pactar amb el Partit Popular per poder tenir l'alcaldia, jo li vaig explicar, hosti, com ho veu portar, això, com ho veu fer, no? Perquè, hosti, ha de ser complicat, no? I em va dir, escolti, anàvem a dinar cada dilluns. I per part meva hi havia unes dosis de... Tot i que teníem molts més regidors que ells, de generositat, perquè enteníem que era imprescindible que hi hagués aquesta bona sintonia. Si no, és molt, molt difícil, no? Per tant, hem de recordar que aquest és un govern de coalició 33 a 32. I tenim uns acords signats.
Ja, però, per exemple, vostè no li havia comentat... La proposta, per exemple, de la claredat canadenca, l'havia compartit Pere Aragonès amb el govern?
No.
No.
La va compartir només el dia abans amb el secretari general, amb el Jordi Turull, i amb mi mateix. Però ell no la va comunicar al govern.
Però li va comunicar a vostè, eh?
Sí, però entenc que és la seva proposta. Jo haig de comunicar al govern una proposta que és del president?
No, no, el govern només ho sabia vostè, per entendre'ns, no?
Correcte. Jo trobo molt normal que ell vulgui presentar la seva proposta en el Parlament de Catalunya. I, per tant, és una proposta que ell fa a la ciutadania i, per tant, trobo normal que no... Que, en fi, que no, si vol, no l'expliqui. Entenc que ell va decidir no explicar-la al govern. Ens la va explicar a mi i en el secretari general, el Jordi Turull, i ens va demanar absoluta discreció, perquè ell la volia, diguéssim, doncs explicar en seu parlamentària. Escolta, li vam respectar absolutament, només faltaria.
Val, anem dimarts al vespre, després del discurs de l'Albert Batet.
Sí.
El president li diu alguna cosa?
No. Que jo recordi, no.
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 L'endemà... Vol dir alguna cosa,
no,
però...
No, estava rumiant, si quan sí. Estàvem asseguts va haver-hi algun moment que em va dir alguna cosa.
Retreure, algun retret, no?
No, crec que no em va dir res. Val. No recordo.
L'endemà, ni el truca, ni li envia cap missatge, ni res
no,
en aquella nit,
res.
L'endemà el president suspèn la seva agenda, vostè
sí.
També.
Sí.
Sospitava que tot plegat era un motiu de destitució o en cap moment, aquell matí?
Miri, jo aquell matí li vaig enviar dos missatges al president que no van ser responsos.
No?
No.
Què li deien, els missatges?
No, un va ser perquè vaig veure que havia suspès la seva agenda i llavors jo li vaig traslladar, escolta, jo també la suspenc per si cal que hi hagi alguna reunió. I la segona és quan em vaig assabentar per la premsa que es convocava un Consell de Govern extraordinari. I li vaig enviar el missatge dient... Acabo d'assabentar que hi ha un govern extraordinari, doncs m'agradaria saber de què anirà.
No va haver-hi resposta.
I no va haver-hi resposta, no.
Quin era l'ambient en aquella trobada? Hi havia molta tensió en aquell Consell de Govern extraordinari?
Bé, vostè sap que les deliberacions del Consell són secretes.
Sí, fins que ho deixen de ser perquè sap gairebé fins i tot el que veuen.
Per tant, jo l'únic que sí que vaig fer en aquell Consell Executiu és li vaig traslladar al president... perquè ens ho va preguntar, és si érem coneixedors de la qüestió de confiança que Junts per Catalunya havia decidit plantejar. Jo l'únic que vaig dir va ser, escolta, jo ho coneixia, i per protegir els meus consellers, els hi vaig dir, escolta, els consellers no ho sabien.
Clar, doncs, perquè aquí hi ha altra història. El president convoca govern i el vicepresident no ho sabia.
Bueno, el president pot convocar el govern quan ell consideri.
Sí, home, però el normal és que ho sàpiga el vicepresident.
Bueno, normal és que...
Com s'assabenta vostè que hi ha govern, doncs?
Jo me n'assabento perquè me n'assabento als mitjans i després perquè s'envia un missatge en el grup de xat que tenim, de consellers, on se'ns informa d'aquest fet.
Però el president no li diu directament
no,
a vostè.
No.
Va. M'estava explicant que si hi havia tensió, no hi havia tensió. De fet, el Josep Martí Blanc va explicar en aquest programa que a l'inici de la reunió vostè es va negar a deixar el telèfon fora de la sala. És veritat, això?
A veure, jo quan vaig arribar, clar, no sabíem exactament el Consell, no hi havia ordre del dia específic sobre el Consell Executiu, i per tant jo anava amb el mòbil. I me'l va demanar l'Uxer, o la persona que l'agafava, i vaig dir, home, dic, avui és un dia extraordinari, dic que si hem de traslladar alguna qüestió, jo no donaré avui el mòbil, perquè em sembla que és un dia prou important. I després va entrar el president, ens va demanar que sisplau, que no volia els mòbils a l'això, i evidentment, si el president doncs, va dir que no volia els mòbils, doncs vaig fer cridar el meu cap de protocol i es van portar molt mòbil, ja està, no va haver-hi més.
És veritat que van preguntar un per un els consellers de la Generalitat de Junts per Catalunya si sabien lo de la moció de...
Ja li he respost abans, això.
Sí, tots.
Una
al govern, al Consell de Govern.
Jo vaig intervenir el primer, ja vaig dir que jo coneixia aquesta possibilitat i per protegir també els meus consellers, perquè a més no ho sabien, ja vaig informar el president de que els consellers no coneixien aquesta proposta.
Va.
A més, és que considero que això forma part de la dinàmica política. O sigui, no podem pretendre... Jo, si una cosa, evidentment, no puc acceptar, és que es digui que a mi se m'ha cessat perquè no vaig comunicar-li al president que sabia això. En tot cas, el president em pot cessar. Em pot cessar perquè Junts per Catalunya li ha presentat en el Parlament de Catalunya, evidentment, la possibilitat de fer una qüestió de confiança. I té tot el dret de fer-ho. Però el que no pot dir-me i que no se'n pot dir, és que se'm cessa per no haver-li dit amb ell personalment, perquè això forma part de les estratègies de partits. I en aquest sentit, qui, en tot cas, qui va cessar el president no va ser Jordi Puigneró, va ser Junts per Catalunya l'altre dia, amb el meu cessament. Perquè em cessa, entenc, perquè es fa i es verbalitza en el Parlament de Catalunya aquesta cosa que no ho faig ni jo. Que no ho faig ni jo.
Anem després de la reunió. Junts llavors emet un comunicat assegurant que els consellers de Junts per Catalunya havien donat suport a la idea de demanar una moció de confiança. Presidència, en canvi, ho desmenteix immediatament. A quins hem de creure?
El que desmenteix?
Desmenteix que els consellers de Junts havien donat suport a la idea de demanar una moció de confiança.
No, escolti, allà el que va haver-hi és les opinions personals de cada conseller respecte a aquest fet, i es va, diguéssim, tothom va estar alineat amb el fet de que no s'estaven complint els acords i que, per tant, els acords s'havien de complir, i com, en fi, com estem dient des de fa setmanes, no? I que, per tant, i que no coneixien l'existència de la possibilitat de que hi hagués una moció de confiança. Bueno, que es plantegés, o sigui, que se li demanés al president que plantegés una moció de confiança. Això és el que van traslladar els consellers, amb diferents paraules. Si es vol agafar-se que ho van dir d'una forma diferent, que no ho van dir igual, doncs evidentment és així, però això va ser així.
Algunes fonts es apunten que va ser aquell comunicat el que va decidir el president Aragonès a destituir-lo.
Doncs tu creus? Això li haurà de preguntar al president Aragonès.
Va. Quan li comunica que ha pres aquesta decisió el president?
Doncs això al vespre, no recordo l'hora exacta, que em demana que vagi al seu despatx. Jo estava al despatx de Palau, que tinc a Palau, i...
No s'ho imaginava en aquell moment?
Bueno, a veure, m'ho imaginava. En les anades i vingudes, perquè el secretari general Jordi Turull va venir a Palau, al meu despatx... Mm. Després també van venir Albert Batet, Laura Borràs i Josep Rius. El president va tenir diverses reunions curtes amb el secretari general al llarg d'aquella tarda-vespre, i en una de les últimes, no sé si va ser l'última o la penúltima, en tornar el Jordi Turull, vam fer una petita part i em va dir, escolta, el president ha plantejat la possibilitat de cessar-te, però ja li he dit que no ho faci. Això tindria conseqüències. I, per tant, clar, quan em va dir això, vaig dir, ostres, doncs ja, allà és on em vaig, diguéssim, assabentar que hi havia la possibilitat. Mm. Possibilitat que es va confirmar quan em va cridar el president al seu despatx i m'ho va traslladar.
I què li va dir?
Bé, vaig entrar i, evidentment, jo crec que ell estava, en fi, no sabia com dir-m'ho, inicialment. Jo vaig intentar treure una miqueta ferro a la situació, perquè crec que, evidentment, ell no era una decisió que prengués a gust, com també ha manifestat, perquè els motius per fer-ho, doncs, en fi, no són motius, o són els motius que ja hem explicat. Finalment va aconseguir verbalitzar-ho, i, evidentment, un cop el president de la Generalitat verbalitza que t'haig de cessar, doncs acceptar-ho i... En fi, ha estat un honor estar al govern de Catalunya i, en tot cas, fer-li una reflexió final que li vaig fer abans de sortir del despatx.
Quina?
Doncs miri, bàsicament el que li vaig dir va ser... Escolti, és evident que aquest no és un tema personal, perquè jo he tingut una relació excel·lent amb el president de la Generalitat, a nivell personal, crec que... En fi, per això dic que no se'n pot acusar de deslleialtat, perquè crec que no l'he tingut en tota la legislatura. Al contrari, he estat sempre, diguéssim, lleial al que significa estar en aquella... la vicepresidència del govern, i estar en un govern on hi ha, diguéssim, doncs, el president, a més, que és d'un altre partit, però és evident que jo defenso un projecte polític. I, per tant, la lleialtat, insisteixo, no es pot confondre amb la submissió política. I l'únic que li vaig traslladar és dir, home, president, dic que, evidentment, aquí... tothom fa errors, tothom pot haver comès errors i tots hem de fer, evidentment, autocrítica de la situació, no? Dic, però tu ets el president de la Generalitat i tu hauries de ser el primer que n'hauries de fer. Perquè ara fa un any i mig tu vas fer una investidura, vas ser investit amb els vots d'un partit polític que es diu la CUP, que ja no hi és, està fora de l'acord. i ara, en fi, cesses el vicepresident del govern del partit que també va votar la teva investidura, doncs després d'un any i mig, en fi, t'has quedat sol. I com a president de la Generalitat has de fer una reflexió sobre aquesta situació. Perquè és evident que no és normal. Dit això, escolta, endavant i ja està.
Vull dir que em recordo que el 324 hi havia una càmera aquella famosa nit on es veia el Palau de la Generalitat i una llum encesa. Era el seu despatx?
Sí, efectivament.
Estava recollint les coses?
No, bueno, estava encesa perquè portava tot el... Pensi que això va ser, no sé, a les 10 i mitja de la nit, hauria de ser, per tant, es fa fosc molt abans, vull dir que portaven a... de fet, les coses encara no les he anat a treure. Haig d'anar-hi ara aquesta setmana.
Ha parlat amb el president des d'aquell dia?
No.
No?
No, no.
I amb algú altre d'esquerra del govern, per exemple, amb Laura Vilagran? O...
Bueno, he rebut alguns missatges sí, d'algunes persones i dels dirigents d'esquerra, sí, sí, alguns. Bueno, no cal que diguessin, són missatges personals.
Què farà ara Jordi Puigneró?
Mira, doncs de moment agafar-me uns dies de desconnexió i vacances digitals. Necessito realment, diguéssim, una mica de descompressió, perquè estar al govern de Catalunya és molt intens. Quan el president em va comunicar el cessament, recordo que vaig sortir i el primer que vaig fer doncs va ser trucar a la meva parella, vaig trucar perquè al final vaig trucar per dir-li que s'havia produït això, perquè ella ha patit molt també.
Són les 9:48 minuts, setmanes d'emocions, segons es pot veure en aquest programa.
No, pensi vostè que sí. Els que hem viscut l'1 d'octubre i vam viure, jo vaig viure en primera línia perquè estava a presidència com a secretari de Telecomunicacions, pensi que vostè un dia per antena va anunciar la meva detenció. No sé si ho recorda.
N'he anunciat tantes ja que...
Sí, sí. Vostè va anunciar la meva detenció, no vull dir que ho va fer-ho, evidentment.
No, clar,
amb els criteris informatius i tot,
Esclar.
I això, evidentment, quan a la teva parella se n'assabenta pels mitjans de que tant ha tingut, doncs no és fàcil.
No en sabia res, vostè, aquell dia? De la seva... És a dir, que l'anaven a detenir? És a dir, ningú... O va assabentar també pels mitjans que venien? O què va passar aquell dia?
Jo estava anant cap a Manresa amb el cotxe, i ho vaig sentir per la ràdio com vostè. O sigui, em vaig assabentar per la... anava amb el cotxe i que m'havien detingut i estava al cotxe. Vaig haver de buscar ràpidament, fins que no vaig anar per l'autopista, vaig haver de buscar un lloc on poder parar i poder trucar precisament.
Vull dir, en sèrio,
no?
que escoltant la ràdio...
És així, sí, sí. Jo estava anant a Manresa, que anava a una... No sé si una reunió o un acte, per l'autopista que va, diguéssim, de Terrassa a Manresa, i vaig haver de... no recordo quina sortida vaig agafar, però vaig haver de sortir de l'autopista, buscar un lloc on poder parar, poder trucar, perquè clar, tenia el mòbil que bullia ja. I clar, vaig haver de trucar a la meva parella, a la Mònica, per dir-li no, que no estic detingut, tranquils, que no passa res, trucar als meus pares, a l'altra persona també, que sempre que patia molt, és ma mare, la meva parella, la meva mare. I per tant, quan em van cessar, doncs, evidentment el primer que vaig fer va ser trucar-la i dir-li, escolta...
Perdoni, un moment. Vostè va assabentar... És que em sembla al·lucinant tot plegat, és a dir... Què? És kafkià. O sigui, Jordi Puigneró...
Sí.
O sigui, jo veig que l'havien detingut i vostè no tenia ni punyetera idea que...
No, jo estava al cotxe conduint cap a Manresa, torno a dir.
Que no l'havien detingut, no.
Però el van detenir o no al final?
No, ell no el van detenir mai.
No em van detenir, però es va
però anunciar...
Però aquell
moment... Sí, sí, han detingut, tal, havien detingut a mig govern.
Va ser el famós dia d'economia.
Sí.
Ah, esclar.
Aquell dia d'economia, a l'entrada d'economia, on es van anunciar detencions al matí a tort i a dret, i una d'elles va ser la meva. Com que, clar, vostè s'imagina... Per tant, escolti... Els que hem viscut això de l'octubre estem plenament curtits davant de notícies com la que em va comunicar el president aragonès des d'aquesta perspectiva.
I, vull dir que, no li sembla...
Que no tinc cap problema...
I veient l'emoció amb la qual ara parlava de la seva parella i de la seva mare, no, li preguntava això per un motiu. O sigui, l'altre dia, el divendres, quan vam demanar a la gent que recordi allò de l'1 d'octubre, què va fer el dia d'octubre, molta gent va trucar per dir, jo vaig anar, val veure l'actuació de la policia al matí, jo vaig anar a votar pel no, però vaig anar a votar, perquè allò considerava que era una barbaritat. Tot allò que s'ha... És a dir, el que va passar l'1 d'octubre, més enllà que estarem d'acord amb els uns, amb els altres, amb relació, no, va ser una consciència col·lectiva treballada per molts partits polítics independentistes, bàsicament, però molta gent que no es va sentir còmplice d'allò que passava al matí. No té la sensació que la gent del carrer n'està fart d'aquestes històries que expliquen de que si va entrar un li va dir la deslleialtat, l'altre que no li va comunicar, i que això la gent del carrer és el que n'està fart?
Sí, 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 segurament. Sí, sí. Des del dia... Des de l'1 d'octubre o des del 27, bueno, des d'aquell any, evidentment, les coses no... no han anat com desitjàvem o com desitjaríem, no? I, per tant, hem de fer tots una reflexió profunda sobre el que ha succeït doncs, aquests 5 anys.
Escolti'm, són les...
A mi evidentment em sap molt de greu que això passi, perquè crec que la voluntat que teníem amb tot el procés que vam fer cap a l'octubre era noble, era democràtica, era de bona fe, era per fer-ho d'acord amb els principis democràtics. I jo crec que aquell dia molta gent va obrir els ulls de que doncs, l'estat espanyol té altres maneres de defensar, diguéssim, la seva integritat territorial, la seva sobirania, no? Crec que aquell dia es va demostrar que alguns la volem defensar democràticament i d'altres la volen defensar d'altres maneres.
Ara deixo que preguntin els tertulians avui que estan aquí presents i el Pablo Iglesias si vol dir alguna cosa, però hi ha un document de veu que m'agradaria que escoltés, perquè això va passar dissabte en aquest programa. Ja sap del que li estic parlant, no? D'una persona que va ser la persona que va aplicar el 155, Bermúdez de Castro, i que va parlar de Jordi Puigneró en l'aplicació del 155, i deia... Ara ho estem buscant, és que el hauríem de tenir preparat i no sé, l'he de treure al calaix. Ara el trauré del calaix. D'aquí uns moments el busquem, però va ser una conversa que va tenir el Xavier Bundó i va parlar directament que la persona que més va... que més i millor s'hi va posar amb el tema de l'ajuda amb aquella gent va ser precisament Jordi Puigneró. Ho deia així.
La complicitat que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora... pues fue sorprendente. Esa Puigneró, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prisión del 155. Nada, nada.
¿Usted dirá?
Home, yo creo que la claridad de aquest personatge doncs és directament proporcional a la qualitat democràtica de l'estat espanyol, i li posaríem un exemple molt clar. Mira, jo amb aquest senyor no he parlat en ma vida. No he tingut cap reunió en ma vida. No em va trucar mai, ni, en fi, ni en cap membre del seu equip. Dic, l'única comunicació que he tingut amb aquest senyor va ser perquè em va enviar una carta. No sé si recorda vostè que jo, al febrer... d'aquell 2018 celebrava el Mobile World Congress.
Sí.
I, clar, no teníem en aquell moment ni consellers, ni president, ni res. I, clar, jo era la màxima autoritat en matèria de telecomunicacions, era secretari general de telecomunicacions, i a mi em tocava anar en el sopar famós aquell que fa el rei del Mobile. I, evidentment, vaig dir que per dignitat, més i quan qui anava a fer el discurs en nom de la Generalitat era la Soraya, doncs, com comprendrà vostè, jo vaig dir que no anava a aquell sopar, que no hi aniria. O sigui, on té uns mínims de dignitat, i jo representava, més a més, una institució com és la Generalitat, i, per tant, vaig decidir que jo no anava a aquell sopar i ho vaig fer públic. Vaig dir, jo no aniré al sopar del rei, i més i quan qui representarà la Generalitat és la Soraya Sáenz de Maria. I, en fi, recordo que el dia següent els mitjans de Madrid demanaven tots el meu cap. De fet, vaig rebre una carta d'aquest senyor, aquest personatge, el senyor Bermúdez de Castro, que mira, li donaré, perquè no sé si s'ha fet pública o no, però jo avui li entrego, perquè si la volen fer pública, on em deia textualment que havia arribat a les seves oïdes, al seu coneixement, que no pensava anar al sopar del rei. I que m'instava a rectificar la meva decisió si no volia que això tingués conseqüències.
Què diu ara? Bueno, jo li va dir, això, això és amenaça, perdó, eh?
Aquí té la carta, eh?
Me la deixa veure?
I, sí, sí, ara l'entregaré, ara l'entregaré. Ah, eh? I jo, finalment, vaig tornar a dir que no aniria al sopar del rei. I tant va ser així que després, aquella setmana, recordo que els consells de ministres es feien el divendres, a mi el secretari general de la presidència de la Generalitat em truca i em diu, escolta, m'han trucat de Moncloa que aquest divendres porten el teu cessament al Consell de Ministres. I jo vaig dir, pues, escolti, endavant, eh? Perquè no penso anar al sopar. I és més, ja els hi pots dir que el divendres a la tarda faré una roda de premsa i explicaré que m'han cessat per no anar al sopar. I al final, el cessament no es va produir. Per tant, miri, aquesta va ser la meva actitud enfront del 155.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. La podem escarejar i passar a recordar?
Sí, sí, la podeu, sí? La podeu publicar, si voleu.
Perfecte, no ho dic perquè ja sap que això de la ràdio, a vegades a ràdio, tele, webs i tot. Estimado secretario, que és el senyor Jordi Puigneró i Ferrer, secretari de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad de la Generalitat de Catalunya, he tenido conocimiento a través de los medios de su intención de no asistir a la inauguración del Mobile World Congress, así como de las razones que esgrime para no acudir a este acontecimiento, cuya importancia para la economía de Barcelona y Cataluña usted debería conocer muy bien. Considero que una persona que ostenta una responsabilidad como la suya debe poner los intereses generales por encima de cualquier otro interés o situación particular. Usted sabe bien de las exigencias de este Congreso y lo que supone a nivel mundial. Por lo tanto, ninguna situación personal como la que usted está protagonizando debería empañar ni la inauguración ni el desarrollo de este encuentro que representa muchos millones de euros para la economía catalana, un verdadero escaparate tecnológico y del que dependen muchos miles de puestos de trabajo. Por ello, le insto a reconsiderar su postura, a cumplir con su obligación y evitar todo tipo de polémicas que puedan afectar el desarrollo y el futuro del Mobile World Congress en Barcelona.
Voy a recordarle,
sí,
que jo sóc vicepresident del Mobile, bueno, ho era fins ara, i el Mobile es queda més enllà del 2030. Per tant, no hi ha ningú a Catalunya que hagi treballat més perquè el Mobile estigui a Catalunya. Per tant, aquest senyor pot dir el que vulgui. I em podia, jo el que vaig dir va ser, escolti, jo en cap cas he posat mai en risc el Mobile, el que vaig dir és que no aniria a aquell sopar, anava a dir de l'infàmia, per qualificar-lo d'alguna manera.
Por ello le insto a reconocer su postura, a cumplir con su obligación y evitar todo tipo de polémicas que puedan afectar el desarrollo y el futuro del Mobile World Congress en Barcelona, deia. Y acaba dient, últim paràgraf, si la repercusión que ha buscado con su actitud partidista tuviera alguna incidencia en el sentido que le indico, creo, sinceramente, que a usted le resultaría muy difícil tener que explicar a la sociedad catalana el daño irreparable que le ha causado poniendo su propia persona por delante del interés col·lectivo. Un saludo, Roberto Bermúdez de Castro Mur, que és el senyor que va dir això dissabte.
La complicidad que encontramos en altos cargos de la Generalitat, que algunos de ellos están en el gobierno ahora, pues fue sorprendente. César Puigneró, por ejemplo. Mira, yo te los dividiría en dos partes. Aquellos que lo hacían porque pusieron por delante a las personas que la Generalitat siguiese funcionando, y aquellos que estaban dentro, que seguían pululando, pero no hicieron nada en contra de la prisa del 155. Nada, nada.
Bueno, la credibilitat, diguem-ho, que ha quedat una mica tocada després d'això. Aviam, preguntes per Jordi Puigneró, Màrius Carol.
Jo crec que en els darrers temps el que hem vist és que hi havia un doble relat, un relat de dir, relat bastant real, que hi ha un divorci entre Esquerra i Junts per Catalunya, però que el govern era una bombolla. És a dir, en el govern hi havia prou complicitat, empatia i ganes de tirar el país endavant com perquè, més enllà d'aquestes diferències, el govern continuava funcionant. I aquest és un relat, vull dir, que s'ha instal·lat i espero que hagi estat cert. Jo crec, de totes maneres, i m'agradaria saber la seva opinió, que és molt estrany, diguem, que havent-hi aquest relat i més enllà de les discrepàncies, que el portaveu de Junts per Catalunya plantegi una qüestió de confiança en el Parlament, perquè això ho dinamita tot, perquè la qüestió de confiança no és una qüestió de partits, és una qüestió que afecta directament al govern. És a dir, vostè diu estratègia, això no és estratègia, això és anar amb el botó vermell, i el botó vermell, quan s'aplica, salta tot pels aires, no? No creu que va ser un error, segurament, plantejar això en aquestes circumstàncies?
Bueno, abans ho he dit, això no va ser fruit de la improvisació, eh?
No, ja m'ho hem dit que sigui.
Sí, no, vull dir que no de sota ens vam llevar un dia i vam dir, va, llançarem aquest... No. Pensi que es portava moltes setmanes negociant i l'enrocament dels negociadors d'Esquerra Republicana era total. Abans he dit, no. Llavors, quan tu estàs en un procés d'enrocament com aquest, necessites de tant en tant plantejar de si en aquests moments, doncs, tenint en compte que, a més, la CUP ja no està, diguéssim, en l'acord d'investidura, de si el president continua tenint o no la confiança. El president Puigdemont ho va fer. Va arribar el moment que va dir, escolti, no sé si tinc la confiança per tirar endavant aquest procés, perquè el pressupost, doncs, no el podia aprovar, i ell mateix va fer el pas, no?
Però és que és diferent, eh? Una cosa és que el faci el propi president i l'altra, que els socis ho qüestionin i ho plantegin.
Li puc acceptar, però com que això, torno a dir, no és fruit... diguéssim, que un dia ens aixequem i ho plantegem, sinó que ha estat fruit de moltes converses, de setmanes de reunions on l'enrocament era absolut, doncs al final tu necessites trobar una porta de sortida i un desllorigador del tema, no? I aquesta va ser la que es va trobar des de la perspectiva de... No dir que nosaltres plantejaríem aquesta opció. El que va fer el senyor Batet va ser, bàsicament, dir, escolti, president, ha pensat vostè que potser ha de presentar doncs una, o ha de vostè sotmetre's a una qüestió de confiança. Tu això ho pots agafar en positiu, no? I dir, home, doncs potser és una oportunitat per poder realment jo fer un cop d'autoritat i dir, tinc la confiança del Parlament, o continuar, diguéssim, amb una situació com la que tenim, que és que, evidentment, no sabem on som, des de la perspectiva, diguéssim, de cap on avança la legislatura.
Teresa Cunillera.
Sí, jo també tinc una mica de sorpresa en aquest sentit, perquè... Uh-huh. És a dir, quan tu planteges, quan el president planteja una moció de confiança, la planteja com a president d'un govern. I, per tant, se suposa que en nom de tot el govern. I és curiós perquè quan un soci de govern... Aquí ja tenim més tradició de governs de coalició que es tingui al govern central, no? Quan una part del govern demana que el president presenti una moció de confiança, la primera reflexió que té...
La confiança és el president, eh? No és el govern, eh?
Ja, però la primera reflexió que et ve al cap és, a veure... Si tu formes part d'aquest govern, si no tens confiança, aclareix. I si hi ets, és que tens confiança. És a dir, és una reflexió, jo diria, des del punt de vista purament de la lògica. Però hi ha dues coses que m'agradaria. Vostè diu que se va sorprendre molt quan el PSC va plantejar lo de la taula de diàleg entre partits de Catalunya. No,
no, que no coneixia públicament.
Clar, però és que se n'han fet tres d'aquestes taules. Sota la presidència del president Torra, se n'han fet tres. El president Torra en deia espai de diàleg. Per tant, vull dir, no és una novetat, és un, en tot cas és una qüestió que l'any 2020 se va fer la darrera i després es va abandonar. En tot cas, seria reprendre una via que va obrir, insisteixo, sota la presa, es va obrir sota la presidència del president Torra.
Que no ho coneixíem. Públicament no es coneixia aquesta això i ho va desvetllar el senyor Illa en el debat de política general.
Ja, però que em refereixo que no, és dir, no és cap novetat.
Bé, va ser novetat des del moment que no sabíem que estaven els acords que tenia el PSOE amb Esquerra Republicana.
Havia passat tres vegades, però bé, doncs una altra cosa. Ara hi haurà una consulta dins de JxCat, no? JxCat, suposem que digui en un moment, la militància digui, pues, que és sorprenent que un s'afili vagi directe a l'executiva, eh? És l'únic partit del món on jo sé que passa això, eh?
Perdona,
que? Això que s'afili una persona avui i directament vagi a l'executiva, això normalment té uns mecanismes interns de partit.
Interpreto que el ser consellera té dret.
No sé, no conec els estatuts. Potser els seus estatuts ho diuen.
Sí, no?
Però si ara...
L'únic que no tindrà dret a vot, perquè per tenir dret a vot...
Serà membrenat.
No, i que per poder votar has d'estar 6 mesos abans afiliat. Per tant...
És xocant, però qualsevol cas, ara suposem que JxCat decideix que sí, que continuen al govern. Això vol dir que s'haurà de renegociar tot. Perquè amb les mateixes condicions en què estem avui, en què se'ns presenta un govern tan... Jo, en fi, comparteixo part de la moció que vostè ha demostrat aquí, perquè, doncs, bueno, relacions amb un govern de coalició sempre són complicades, tota la vida ho han set. I si, a més, és veritat el que diu, que hi ha manca de generositat, suposo que l'altra part diria el mateix de vostès, eh? Però... En qualsevol cas, si diu la militància que sí, que continuen, en quines condicions ho faran, perquè tal com estem ara no poden continuar.
No podem avançar pantalles, encara no sabem ni quina serà la pregunta, tindrem
però,
avui una...
Però ho han de tenir previst. Una...
Un expert en tecnologia digital, com vosaltres,
les pantalles per fer anar davant i enrere.
No, home, ara tindrem, Míria, avui a les 11 hi haurà una executiva del partit on, on el secretari general es traslladarà la resposta, que ja sabem que és negativa, a l'última proposta que se'ls ha fet arribar a Esquerra Republicana d'ahir a última hora del vespre, i sabrem exactament, en fi, doncs... quin és el plantejament que fem a partir d'ara i de cara a la consulta que s'ha de fer, perquè així ho va decidir en el seu moment la militància en el Congrés. En el Congrés
és molt difícil de creure que no hi hagi previsions, és a dir, que vostès segur que, a més, pel que hem anat llegint als diaris i escoltant i seguint a les xarxes, estan tot el dia reunits, no? És molt difícil de creure que vostès no tenen la previsió feta tant pel sí com pel no.
Si no, acabarem tard.
No, si...
Dic jo,
En tot cas, si la tinguéssim, no l'explicarem avui.
Estic segura que no, però...
Miquel Samper.
Sí, bon dia, Jordi.
Bon dia.
A veure, més tirant cap a la banda personal, perquè parlem molt del tema polític, vostè ha estat 3 anys aproximadament com a conseller i 1 any i mig aproximadament com a vicepresident. Què ens deixa el conseller Puigneró, que ens deixa el vicepresident Puigneró?
Bé, abans de ser conseller vaig estar també durant, des del 2014, finals del 13 fins al 2018, aquells 4 o 5 anys, vaig estar també com a director general de telecomunicacions i ciberseguretat, que, com vostès saben, soc enginyer informàtic i, per tant, poder haver pogut liderar les polítiques tecnològiques del govern de Catalunya dels darrers 8, 9 anys, o 10 anys, podríem dir gairebé, doncs per mi ha estat un autèntic privilegi. Crec que en aquest sentit, en fi, no puc demanar més a la meva vida professional, no? Doncs què és el que crec que em sento orgullós d'aquests anys? Bueno, doncs d'haver intentat, i crec que en certa manera haver aconseguit, doncs fer que aquest país doncs, es modernitzés digitalment, realment fes aquesta revolució digital, avancés cap a esdevenir el que crec que ha de ser un país del segle XXI. Hem estat un país industrial i el segle passat i ho continuem sent, i avui som el que som gràcies a que ens vam industrialitzar, però si volem continuar sent, ara ens toca digitalitzar-nos, ens toca ser un país digital. I, a més, les eines digitals també tenen la gran avantatge que són grans empoderadors de ciutadania, i, per tant, des d'aquesta perspectiva estem també en un moment on sempre he dit que l'empoderament de la ciutadania en aquest nou món que estem visquent amb aquests instruments que es diuen telèfons mòbils, doncs són una eina molt potent per poder fer que els ciutadans doncs, no només decideixin un cop cada 4 anys, sinó que puguin estar més implicats en la governabilitat d'un país, d'una ciutat, etc. Per tant, he treballat intensament des d'aquesta perspectiva. I, si m'ho permet, només, evidentment, haver tingut l'oportunitat de tirar fibra òptica per tot el país, de poder llançar un nanosatèl·lit a l'espai, el primer del govern de Catalunya, o haver fet projectes com AINA, que és un projecte perquè el català doncs, pugui subsistir en aquest nou món digital, doncs per mi, en fi, només amb això ja em sento satisfet, i tinc la recança de que porto 7 anys treballant perquè arribi a Catalunya un cable submarí, que és un cable submarí de dades intercontinentals, el primer, no en tenim cap, i ha d'arribar aquest mes que ve, i per un mes no ho podré veure-ho com a vicepresident, no? Però en tot cas, en fi, la feina que hem estat fent amb el meu equip perquè aquest cable arribés tots aquests anys, doncs veurà els seus fruits aquí, ara al mes d'octubre.
Pablo Iglesias, des de Madrid. Pablo.
Un comentario, reflexión solo. Así, mirándolo desde fuera, tengo la sensación que desde hace, pues probablemente desde el 1 de octubre, el tema central en la política catalana es la relación entre Esquerra Republicana y Junts. Y tengo la sensación de que la tensión va en aumento, pero que ninguno de los dos actores se atreve a dar un paso que sea definitivo. Ni Junts se va definitivamente del gobierno, ni Esquerra saca a Junts definitivamente del gobierno y busca otro tipo de alianzas. Y tengo la sensación de que este enroque mutuo en el que ninguna de las dos formaciones políticas quiere aparecer ante la ciudadanía catalana como la que da el empujón final, crea una situación de bloqueo que tarde o temprano se va a romper por algún sitio, viéndolo desde fuera, porque no se habla de otra cosa.
¿Qué digo? ¿Un comentari?
És una pregunta o...?
No, és un comentari, és un comentari que fa... mm.
Doncs, miri, és evident que perquè un govern de coalició funcioni, torno a dir-ho, cal lleialtat i generositat, i amb moltes dosis, I, evidentment, compartir un projecte conjunt. Aquest projecte conjunt es diu l'acord de la legislatura que vam signar. I jo sóc dels que crec que si aquest acord es compleix, nosaltres hem de continuar el govern i hem de continuar treballant perquè aquest país avanci. Però és evident que si aquest acord no es compleix i no el volen complir, i, en fi, ens ho diuen pel dret i pel revés, doncs això serà molt difícil que pugui allargar-se. Serà molt difícil. Perquè, a més, la gent no ho entendrà. I, per tant, crec que estem davant d'unes hores decisives, davant d'uns dies decisius, i, en tot cas, jo sempre treballaré, i per això ahir vaig traslladar a l'equip negociador, que l'important era el compliment dels acords i no la meva restitució. I en aquest sentit, doncs que sí calia doncs que aquesta condició es tragués, diguéssim, de l'equació per fer possible que aquests acords es complissin i poguéssim avançar cap a l'objectiu que tenim marcats, que era protegir el 52%, que va ser el resultat de les urnes, que és el que ens va dir la ciutadania.
Una pregunta, la Bònica. Si tal com estan les coses avui, dijous es pregunta la consulta dels afiliats si Junts per Catalunya ha de sortir del govern, Jordi Puigneró què votarà?
Doncs això ho faré públic. Primer hem de tenir la reunió amb l'executiva ara a les 11. Se'ns ha demanat, no home, se'ns ha demanat que en primer lloc tinguem, fins que no tinguem la pregunta i sapiguem, haguem deliberat, que tinguem un punt de discreció per no, diguéssim, doncs, en fi, inclinar la balança cap a un cantó cap a l'altre. En tot cas, crec que el debat intern ha de ser un debat sincer, serè i conseqüent amb el que està passant.
Mònica Terribas.
Una última qüestió. En relació al que deia de la proposta generosa que havia fet Junts per arribar a un acord, havia dit Jordi Puigneró, jo m'he tret de l'equació, no?, perquè no vull condicionar-ho. També han tret de l'equació el Consell per la República com a ens que és qui ha de dirigir l'estratègia de l'independentisme mentre el govern de la Generalitat administri l'autonomia, que aquest és un punt que el president Puigdemont l'altre dia va explicitar d'una manera molt clara a l'1 d'octubre, i ens consta que és un escull de fa molt de temps per qüestions doncs, de com es governa el Consell per la República, què representa i tot plegat. És a dir, aquest que és una qüestió que no resoldrà en 48 hores perquè no s'ha resolt en 5 anys, per dir-ho clar, també està fora de l'equació per poder continuar avançant?
Miri, l'última proposta que ahir el secretari general va traslladar a Esquerra Republicana, la proposta en concret l'explicarà avui després de l'executiva. No sé si serà el portaveu o el mateix secretari general, i per tant aquests detalls que jo ja conec doncs es faran públics, eh? Per tant, permetin que evidentment per disciplina també, diguéssim, doncs, amb el que és el meu grup polític, doncs, aquest detall de la negociació doncs no li pugui revelar. I el que sí puc evidentment revelar-los i que ja els hi he fet ha estat la qüestió més personal meva, en pro precisament de que això fos possible, però és que ni així.
La consulta a la militància, per cert, serà vinculant?
Home, evidentment. Evidentment.
Va.
No m'imagino, diguéssim, que la presidenta del partit i el secretari general, davant d'un resultat d'una consulta en un sentit o en un altre, doncs s'acabi fent una altra cosa. Vaja, em semblaria...
Estrany. Sí, vale, és un quart d'11. Jordi Puigneró, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, gràcies per la confiança. D'aquí uns moments al Món RAC1 comentem i escoltem Isabel Díaz Ayuso a Barcelona, que diu que... No, ja ho sé, però és que dic que ella hagués allargat el 155.
Cap sorpresa.
No, només ella.
No, diu... Sí, ai.
El per què de tot plegat.
10:21. Va, anem a escoltar el que han dit alguns dels... Perquè mentre escoltàvem el vicepresident, anaven passant coses. També, aviam, anem
Ernest Maragall, president del grup municipal d'Esquerra a Barcelona, ha retret a Junts que actuïn amb poca responsabilitat per traslladar a la militància la decisió de continuar o no el govern. Ho ha dit a Ràdio 4.
Hi ha una mena de dejación de responsabilidades, diguéssim, no? Perquè una organització política acaba de triar-se, que acaba d'escollir com ha de ser dirigida, però que és incapaç de prendre una decisió d'aquest tipus. Només que tots els partits estiguessin fent el mateix, imagini's en què estaríem. És a dir, això és poc responsable des d'aquest punt de vista. També, bueno, més que poc responsable, és indicador d'una determinada circumstància interna.
Abans la Mònica parlava de la xiulada a la Carme Forcadell dissabte a Barcelona. S'hi ha referit Dolors Feliu, president de l'ANC en declaracions a Ser Catalunya, des d'on ha defensat la xiulada en el marc de la llibertat d'expressió, diu, com quan es xiula el rei.
Forma part de la llibertat d'expressió. Quan xiulem al Camp Nou al rei, a ningú li sembla malament. Xiules perquè no t'agrada una determinada posició. O sigui, la gent xiula per alguna cosa, perquè no està contenta. No està contenta per alguna cosa, perquè hi ha una estratègia que no va enlloc. Llavors, potser és hora de canviar l'estratègia.
I ara que parlàvem de... Ara ho parlarem, Mònica, si he de dir alguna cosa. I ara que parlàvem del 155, atenció, Pablo Iglesias, cuidado. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid, que és a Barcelona, en un esmorzar amb la premsa, ha insistit que el 155 hauria d'haver estat més dur i més llarg.
En el momento en el que se aplicó el 155, quizás lo que sí que eche de falta, y ahora esto es vista con perspectiva, sí que ha quedado demostrado que se hizo por poco tiempo, y al no ser duradero, se generó también, yo creo, una ilusión por parte de muchos ciudadanos en Cataluña que estaban hartos de ser ninguneados, despreciados y apartados en su propio país, para después desembocar rápidamente en unas elecciones. Yo creo que tendría que haber sido más firme y más duradero este 155 para que sus efectos hubieran perdurado, ¿no?
Pablo, ¿qué dices?
Yo creo que hay que escuchar con mucha atención las cosas que dice Ayuso y que dice su equipo, porque son probablemente la expresión más completa de lo que podría representar el trumpismo o el bolsonarismo español. Y es algo que a mi juicio va a hegemonizar la estrategia discursiva de las ultraderechas españolas, de lo que va a representar el bloque del Partido Popular y Vox. Lo que está diciendo Ayuso es claramente una provocación, para que ahora hablemos de esa provocación. Mientras lo diga la presidenta de la Comunidad de Madrid, se queda en eso, en un comentario exaltado que le va a dar titulares y va a hacer además pues que en Madrid no se hable de corrupción, ni de que la ciudad está sucia, ni de las torpezas y los desastres de gestión, sino en abrir una guerra con Cataluña, que es algo que a la ultraderecha en Madrid siempre le conviene. El problema es que esto, si el Partido Popular y Vox llegan a formar gobierno en el Consejo de Ministros, que es lo que prevén la totalidad de las encuestas, esto es lo que va a definir la política de Estado. Una política de Estado que no solamente, digamos, provenga del gobierno, sino que provenga de diferentes sectores del Estado. El 155 es un significante que fascina a la ultraderecha en España, porque ya no es solamente un significante que alude al gobierno, alude también a la policía, a la Guardia Civil, a los jueces y al poder mediático de Madrid. ¿Qué es lo que haría Miguel Ángel Rodríguez si tuviera que asesorar a un eventual gobierno del Partido Popular y Vox dentro de 10 meses en Madrid, en un contexto de recesión económica, de crisis energética, de crisis social sin precedentes? Guerra civil con Cataluña. Y guerra civil con Cataluña es buscar la excusa que sea necesaria para un 155 duradero, para decir que los Mossos de Escuadra no cumplen con la ley y que hay que ocupar el país con los antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que hay que generar una dinámica de excepcionalidad. Hablemos de la persecución a los niños que quieren hablar castellano en las escuelas catalanas. Hagamos lo mismo con el País Vasco y generemos una situación, digamos, a la yugoslava en España, que permita, digamos, que todo el discurso se vea ocupado por esa guerra civil simbólica. Esto es enormemente peligroso y además se inscribe en una lógica de ultraderechización de los gobiernos europeos. Lo que vamos a ver ahora con el gobierno Meloni es, por una parte, en Europa no se preocupen, que aquí somos de la OTAN y del neoliberalismo, pero con respecto a mi país, pues vamos a acabar con el ingreso mínimo vital, vamos a atacar al feminismo, vamos a atacar a los LGTBI, vamos a atacar a los migrantes. En España tienen una posibilidad de enemigo externo ulterior, además de los migrantes, los pobres, las mujeres, las feministas, etcétera, que es catalanes y vascos. Creo que no hay que despreciar lo que significa esto que está diciendo Ayuso en términos de relato ideológico de la ultraderecha, que se puede convertir en una política de Estado muy pronto.
Màrius Carolt, Teresa Cunillera i anem, sisplau, Màrius.
A veure, jo aquest cap de setmana he sabut dues coses. He agafat el llibre El Muro, de Lola García, i que acaba de publicar-se, i he trobat, que, per exemple, he trobat una dada que desconeixia, i és que el dia 30 de setembre, al vespre,
30 de setembre del 2017,
sí. Es va instal·lar aquí a Barcelona, en un hotel de Barcelona, en Dolores de Cospedal, en aquells moments ministre de Defensa. Jo crec que això és una novetat, quan es parla aquí sobre les responsabilitats de les actuacions del dia 1 per part de les forces de seguretat de l'Estat. Jo crec que aquesta és una dada més. Ella sempre, bueno, es va excusar davant de Rajoy dient: jo vinc aquí com a secretària general del partit perquè vull veure que el partit estigui tot bé i tot ben posat i tal, però a mi em sembla una dada significativa. I dos, també hem vist, va fer dos o tres pàgines ahir al diari El País, parlant de que en un moment donat, des del Ministeri de Defensa, es va plantejar enviar l'exèrcit aquí a Barcelona. Fins i tot hi havia un contingent de 3.500 soldats que estava ja preparat, etcètera, no? I això coincideix amb una cosa que a mi, perdó per la referència personal, em va dir Mariano Rajoy pocs dies abans amb una conversa privada, mentre jo era director de La Vanguardia, que vaig parlar amb ell, què passarà, què fareu, etc. I em va dir: no pateixis, que no enviarem els tancs per la Diagonal. Vol dir que en tot aquest context cal veure que hi ha hagut també dins el Partit Popular, dins el sector més ultraconservador, més ultramuntà del Partit Popular, el 2017 volíem fer alguna cosa més, diguem, que estomacar la gent. A mi em fa por que personatges com Isabel Díaz Ayuso, que pues, és veritat, vull dir, ella el que intenta doncs, és marcar territori i doncs, de tant en tant arreglar-li les planes a Feijó i demostrar-li que ella està aquí i que és més que una presidenta de la Comunitat de Madrid, que carai ve a fer, a explicar com s'ha de governar, diguem, aquest país. Per què ve Díaz Ayuso a Barcelona? Doncs perquè està demostrant que ella és una alternativa i que si això de Feijó no funciona, doncs ella està disposada a donar un pas al front. Bé, a tot aquest context, què és el que vull dir? Que sí que és veritat que no és un problema només de l'extrema dreta, és un problema que hi ha una part també de la dreta que això de Catalunya no sap com afrontar-lo. I això és greu, perquè al final l'única solució que et donen, vull recordar que Pablo Casado també deia el mateix poc temps d'arribar al poder, escolti, és que segurament el que hem de fer a Catalunya és aplicar un 155 per l'educació, pel no sé què, etc. És a dir, pensen que això és com la vareta del Harry Potter, això del 155. Si això serveix per tot, no? Sí. Igual serveix perquè tu i jo tinguem pèl. Però vull dir-te, de moment ens l'estan prenent. Jo crec, de moment, jo crec que estan llançant missatges que fan, amb el context en què vivim, a mi em neguitegen.
Va. Teresa Cunillera, Miquel Sanpere...
Jo crec que sí que el PP sap el que vol. El PP sap perfectament, o vol perfectament, que hi hagi permanent conflicte. I en el moment que estem parlant, també estic llegint el llibre de la Lola García, encara no l'he acabat, i quan explica això, jo crec que és la demostració més clara, més didàctica, de les dues ànimes que en aquell moment convivien dins del PSC. Ai, perdó, del PP. Que eren la Cospedal, que era, diríem, la secretària general, a més, del partit, que era l'ala, podríem dir, més dura, i, per una altra banda, Soraya Sáez de Santa Maria, que, inclús sent una persona dura, tenia uns components que les podien, en fi, que distingien. De fet, jo crec que el Mariano Rajoy, en la seva manera de fer, va consentir que aquestes dues ànimes o aquestes dues maneres d'abordar la situació es consolidessin. I el PP no ha canviat. Continua sent el mateix. L'altre dia, ho sap el Pablo, ho vam parlar, quan surt Moreno Bonilla i explica la seva proposta de rebaixada d'impostos, per què s'adreça als empresaris catalans? No perquè sàpigui que és un nicho de diner, no perquè sàpigui que és un nicho de gent que se'n pot anar a viure a Andalusia, i, sinó perquè sap que continua fomentant aquest conflicte. I en aquest moment, les posicions com les de la senyora Díaz Ayuso, si ho traslladéssim, el del 17 ara, diríem seria la Cospedal d'avui. Seria la persona que avui genera conflicte perquè li convé el conflicte amb ella, no només perquè li dona... En fi, tothom l'escolta, tothom ne parla, que és el que ella vol, i a més condiciona a un Partit Popular que, tot i volent el conflicte, segurament el senyor Núñez Feijó, també per la component, diguem, en Romà i Becaria que té, també segurament la voldria d'una altra manera. Per tant, jo crec que el PP...
Voldria d'una altra manera, però no sap com seria.
D'acord,
sí,
però...
Això és un problema, eh?
Però jo crec que continuen sent dues maneres, dues visions, dues ànimes, diu-ne com vulgueu, que conviuen dins el PP i que només els uneix la voluntat de conflicte amb Catalunya. Sense aquest conflicte amb Catalunya, ells tenen poc recorregut a la resta d'Espanya. Ells no poden, no poden exhibir cap, cap altra proposta que els hi permeti dir que són diferents, perquè, home, només cal veure les, agafes tu totes les declaracions del senyor Núñez Feijóo, des de que Noruega és membre de la Unió Europea a que no sap que les pensions no van al, al, al pressupost general de l'Estat, i mira, totes aquestes coses que s'equivoquen, vol dir que té un equip molt dolent, també s'ha de dir, perquè si no li haurien de dir, però jo crec que no hauríem de caure amb el parany, perquè és dir, cada vegada que el PP fa això, i quan les enquestes, avui mateix surt l'enquesta també del País, van dient això, jo crec que tenen una conseqüència terrible per l'esquerra, que és la desmobilització, però no només per l'esquerra, Partit Popular, Partit Socialista, Podemos, tal. No, és que ells volen mobilitzar el seu electorat, s'han menjat Ciutadans, s'estan menjant Vox, i que l'altre electorat no es mobilitzi perquè estigui desincentivat.
Samper.
És que el conflicte a Catalunya hi és, i per tant s'afronta de diferents maneres en funció de qui governa, però és obvi que existeix. Jo crec que els catalans, independentistes, nacionalistes, catalanistes, els catalans en definitiva, haurien de fer lectura del que està succeint, és a dir, veure la senyora Ayuso plantejar-se sempre com a alternativa, però alhora portant a terme i a col·lació el que és el discurs del PP i el que serà el discurs del PP, com deia la Teresa ara, ens hauria de fer doncs, veure doncs, que també nosaltres doncs, tenim personalitats. Avui hem entrevistat el vicepresident Puigneró, doncs, que són terriblement diferents des del que és la perspectiva de l'exercici de la democràcia. Me'n vaig ara al discurs que ha fet al principi la Mònica, que és immillorable i per tant no es pot afegir pràcticament res, perquè jo quan veig doncs, aquest moment actual del moviment independentista tinc un sentiment de frustració molt, molt, però que molt gran, i em ve sempre al cap quan he escoltat coses com el que va passar aquest cap de setmana dels xiulets, pràcticament tothom que va sortir, excepció el president Puigdemont, doncs allò que sempre diu o que va dir en el seu moment el president Aznar, no? De que abans de que es trenqui la unitat espanyola es trencarà la unitat dels catalanistes o independentistes, no? Jo cada vegada que hi ha una crisi com la d'aquest cap de setmana li diria a aquells que xiulen de forma gratuïta i que evidentment tenen tot el dret a fer-ho, doncs que pensin en que algú que igual al final li haurem de dir que és un estadista ja ho va vaticinar fa molt temps que ens trencaríem nosaltres abans, i això és realment lo greu. El greu és que els catalans estiguem trencats entre nosaltres, però no per ser unionistes o independentistes, sinó els propis independentistes entre nosaltres. I realment, que realment en aquí, en el segle ja 21 avançat, doncs la frase més estadista, insisteixo, que s'ha produït en els darrers anys, l'hagi fet el senyor Aznar dient el que va vaticinar i que ha succeït i que està succeint, ens ha de fer reflexionar a tots d'una forma, però molt, molt, molt profunda. Avui nosaltres hem tingut l'oportunitat d'entrevistar a una persona que ens ha explicat el que ha estat el seu recorregut, el que ha estat el seu camí, i sempre parlava apel·lant a un esperit democràtic. Aquest esperit democràtic, aquest esperit d'il·lusió, aquest saber-se pràcticament detingut anant en el cotxe, aquella il·lusió col·lectiva que hi havia l'any 2017, tenim l'obligació, els que pensem que s'ha de recuperar, d'agafar i fer vibrar a la població perquè una altra vegada siguin capaços de tornar aquest esperit.
Dues coses. Una, sobre el que deien Màrius, que ha aparegut en el llibre del Mur de la Lola, tota la veritat, aquell grup de periodistes que van escriure aquest llibre ja en parlaven. És a dir, ja s'explicava que Deco Sopedal estava aquí i es parlava també d'un dinar de tota la cúpula del Partit Popular amb un hotel, etcètera, etcètera. Però el que passa és que s'han escrit tants llibres sobre tot el que ha passat que jo crec que al final tindrem el trencaclosques complert, però això se sabia. El govern espanyol s'estava plantejant enviar l'exèrcit, em sembla que en el fax d'aquí al costat, en Pere Mas, el comissari Villarejo va reportar una trobada on hi havia el CNI, hi havia la Policia Nacional i tal, i que el plantejament de tenir l'exèrcit a punt es va plantejar i van dir, crec que parlava del 2012 en aquell moment, i aleshores van dir, bueno, primer ataquem per la part de la corrupció i intentem enviar les furgones de la Policia Nacional a detenir personal per coses, i va ser quan van posar en marxa l'operació de la Rosa i l'operació Victoria Álvarez, i ja veurem com acaba. Vull dir que l'exèrcit estava allà, era l'última opció. Per això el Rajoy et va dir, no mandarem los tanques, perquè de moment, com que ja tenien els piolins, els hi va semblar que amb això ja farien. I tornant a la reflexió que fèiem, no? Jo hi ha una cosa que a la vida vas aprenent a mesura que fas anys i et trobes amb camins de pedres, no? Què és millor trobar-te? Ahir feia una reflexió amb una persona i li deia, m'agrada més trobar-me amb runa. La runa sempre es pot reconstruir, el fangano, perquè el fangar, quan estàs en el fangar, quan estàs en el fang, sempre queda putrefacció. La runa la pots tornar a armar, però el fangar no. I en el fangar hi entres quan la teva dinàmica mental és d'odi, de venjança, de rancúnia, de trets, de retrets, i sortir d'aquesta lògica, a part de que això genera sistemàticament molt de temps, perquè la gent que es dedica a odiar a l'altre i a fer-li retrets i a matxacar-lo, estàs marçant una de temps amb això, que és terrorífic, que és un temps que perds per construir coses positives, no? Llavors, sortir d'això és imprescindible. Mirar a futur és imprescindible. Posar en valor el que es va fer l'1 d'octubre, sens dubte, com a força col·lectiva de vinculació política, social, etc, tot el que es va fer, però no quedar atrapat en qui té la millor lectura de l'1 d'octubre, qui té la millor veritat respecte al que és possible i el que no és possible ara, sinó ser capaç de dir, escolta, mirem a futur i anem a avançar. Jo penso que és evident que ara tot estarà en mans de les bases de Junts per Catalunya o de les 6.000 persones que poden arribar a votar en representació dels 570.000 vots que va tenir Junts per Catalunya i que van votar en les eleccions passades. Ara ho decidiran les bases de Junts, quin és el futur, però insisteixo en el que deia a l'inici. Les conseqüències de la decisió que es prenguin ara no impacten únicament en el govern o en els càlculs electorals de municipals, i impacten sobre la vandalització, els bàndols en els que es convertirà un moviment que, com va vaticinar José María Aznar, o com havia dit en el seu dia Miquel Iceta, que administrarà la frustració, doncs ara estem aquí. I estem aquí amb un escenari de futur que, si no es mira bé, no? Si no s'arriba a projectar bé els ulls endavant, quedarà atrapat en la seva pròpia autodestrucció.
Vols dir alguna cosa, Pere?
Bueno, és que s'han celebrat molts temes. Un dubte sobre el tema de l'Ayuso. O sigui, sempre queda el dubte de si és una senyora que li està fent el llit al president del PP, el senyor Feijó, o bé que actua complementàriament. És a dir, que un fa el paper del més centradet i l'altre del més aixau palante, per dir-ho molt diplomàticament. Perquè un comportament com el de l'Ayuso
seria considerat, des del punt de vista d'un lideratge, com d'una absoluta deslleialtat. Mm-hmm. Que tu no tinguis el control de l'agenda, del missatge, de... Bueno, o sigui, si tu pares un tio pel carrer i dius qui mana el PP, potser la gent et contestarà que l'Ayuso més que el Feijó. Mm-hmm. Les enquestes diuen que votaran el Feijó, però jo tinc la sensació que si tu fossis un senyor espanyol i de dretes, bueno, no vull personalitzar, no? Et diguessin, a qui triaries per oposar-te a Pedro Sánchez? Jo crec que la gent votaria abans a l'Ayuso que el Feijó. Per tant, em queda aquest dubte de si hi ha una complementarietat o una deslleialtat. I sobre la resta, també m'afegeixo a l'onada de subscriure el discurs de la Mònica del començament del programa i dir que segueixo sense entendre què ha passat dins de Junts perquè, coincidint amb el debat de política general, s'hagin fet aquest embolic tal en què el Batet deixa anar allò perquè tampoc ho acaba de dir del tot, comença a embolicar-se la cosa, apareix una autosoga al coll, la patadeta, el tamboret que aguanta el reo, perdó, el finat, o com es digui, quasi que se la foten ells, després un ultimàtum que vencia ahir, que ha vençut sol, on no ha passat res, i ara ve un simpatiquíssim referèndum o votació interna, digue-li com vulguis, que, com deia aquell, les carga el diablo, i ja veurem què passa aquest cap de setmana.
Amb una història que és la que explicàvem a les 8, que és que hi ha un contingent molt important de no només consellers i conselleres, que també, on hi són tots els que queden al govern, llevat de Puigneró, òbviament, on hi ha quadres i els dirigents del partit que van des d'alcaldes de pobles a alcaldables. Xavier Trias, que diuen que no s'ha de trencar amb el govern i presentaran batalla. Presentaran batalla. És a dir, Junts per Catalunya ha començat una batalla ara d'una setmana... La batalla final, per saber si...
Però interna, amb les ferides que això genera.
Interna.
Però Jordi, una cosa que s'ha d'aclarir és per a què. És dir, perquè si tu parteixes de la desconfiança que s'està veient en aquest moment, la trencadissa, diria inclús aquest govern internament, per a què vols continuar? Hauràs de tenir clar per a què hi vols ser. Perquè ser-hi ja hi ets. I hem vist deslleialtats, en fi... ha parlat d'alguns casos concrets del propi Puigneró, o sigui, però llavors quan tu dius jo hi vull ser, has de també saber per a què.
Màrius, què deies?
No, que jo crec que, escolta, això no és OK Corral, però s'estan disparant, o sigui, el que no passa mai, una cosa és que facis una treva i l'altra cosa és que t'abracis, és a dir, ja pot dir el que vulgui la militància, això no està per continuar en el govern, vaja, és que seria una broma, és a dir, hi ha poca gent ja que cregui en la política. Si després de tot aquest terrabastall diuen, no, era una broma, no continuem i tal, perquè les bases ens diuen que no, bueno, és que no quedarà ningú que vagi a votar les properes eleccions, eh? No independentista, res, perquè si al final la política és això, eh? La política és contrastar idees, posicions, estratègies, i si aquesta gent no són capaços d'entendre's, doncs mira, mala sort, que busquin unes altres possibilitats, però és que, vaja... No sé, jo, això de la democràcia és el que és. El 6.000 persones és l'1% de la gent que va recolzar el seu dia a Junts. No sé, ja sé que les regles del joc són aquestes, però serà molt difícil d'explicar.
Pràcticament 3:15... Mira, jo volia preguntar-li al Pablo Iglesias, i a tots plegats, sobre les eleccions al Brasil, aquesta nit hem sabut que hi haurà segona volta, que suposo que és allò que quan hi ha un partit de futbol on acabes guanyant però que, o acabes jugant molt bé i acabes perdent, el titular és sempre victòria agradolça. Llavors, en el cas del que li ha passat a Lula aquesta nit, hem sabut que hi haurà segona volta, que el resultat li ha faltat un punt i mig per tenir la majoria absoluta, ha estat amb el 48,5. Per tant, hi haurà aquesta segona volta, que serà el 30 d'octubre, molt inferior als sondejos que li auguraven una majoria bastant...
Però ell ha dit que sempre ha guanyat amb segona volta, eh? Que no...
Sí, recordeu que faltava un 50%, un 50%, i un 48,5%. Què et sembla, a Pablo Iglesias, el que està passant al Brasil i el resultat d'aquesta primera volta?
Bueno, es verdad que había unas expectativas de que la victoria de Lula pudiera ser más contundente, tanto en la diferencia con respecto a Bolsonaro como con respecto a las posibilidades de ganar en primera vuelta. Yo creo que hay dos lecturas de lo que hemos visto, una muy evidente y es la consolidación ideológica del fascismo en Brasil, y eso hay que decirlo así con todas las letras. Es decir, lo que está ocurriendo en Brasil además se enmarca en una tendencia mundial en el que la ultraderecha se está normalizando como alternativa a la democracia en muchos países. y uno de los elementos más evidentes es que toda la prensa reconoce que si en segunda vuelta Bolsonaro vuelve a caer, no es descartable que intenten un golpe de Estado y denuncien fraude electoral, como ya vimos por otra parte en los Estados Unidos. Eso es una realidad. Y luego, por otra parte, Lula demuestra una enorme capacidad electoral, pero como señalaba en un artículo muy inteligente hace algunos días Andy Robinson, tiene que aliarse con algunos sectores del poder económico brasileño que empujaron el impeachment contra Dilma y que empujaron las propias operaciones de Laufer contra él. Es decir, que la correlación no es sencilla. Yo creo que Lula va a ganar y eso además va a convertir en América Latina en un referente progresista todavía más fuerte. O sea, es ya impresionante el número de países con jefes de Estado de izquierdas, pero lo va a tener enormemente difícil por la consolidación de la ultraderecha como fuerza política indiscutiblemente hegemónica en la derecha, esto lo estamos viendo en Europa también, y porque los actores económicos siguen siendo determinantes a la hora de mediar lo que puede hacer un presidente. Y ojo, el sistema político brasileño no da manos libres al presidente de la República, que tiene permanentemente que negociar con un parlamento cuya composición no parece que le vaya a ser muy favorable al Partido de los Trabajadores.
Algun comentari a la taula? Mario Escarol, Mònica Garribas, Teresa Cunillera...
No, com passa a tantes altres eleccions, jo crec que també ens estem jugant a l'altre costat de l'Atlàntic, una bona, i al planeta en general, una part del nostre futur. O sigui, en un món globalitzat com el que ens toca viure, el resultat de les eleccions al Brasil també depèn del futur dels nostres fills, no? O sigui, que estem tots molt agafats, no? I una cosa que, mentre escoltava Pablo Iglesias, he pensat, no? Està passant una cosa, que és Latinoamèrica estan guanyant els governs d'esquerra, estan les opcions d'esquerra estan arribant al poder, i en canvi Europa, en bona part, diguem, perquè la guerra d'Ucraïna doncs té costos per tothom, el que estem veient, diguem, és que molts governs que estaven en mans dels socialdemòcrates estan perdent la capacitat de continuar estant al front del poder.
Sí, jo crec que lo que a mi més m'ha sorprès i em preocupa de lo de Brasil és el resultat de Bolsonaro. Vol dir que Bolsonaro encara té una potència dins del seu país o una capacitat que espero que a la segona volta, que abans comentàvem, no?, aquesta senadora que ha quedat tercera, una persona doncs, que dona una imatge molt tal, si tota aquesta gent que ha fet unes opcions diferents acaba mobilitzant l'entorn de Lula, anirem bé. Si no, tornem a estar al trumpisme, en aquest cas, trumpisme brasiler.
Hola, Pau Ramírez, des de Rio de Janeiro. Què tal? Bon dia.
Hola, Jordi, bon dia.
Què tal? Quina hora tens aquí?
Ara falten 10 minuts per les 6 del matí.
Molt bona hora per llevar-se.
Sí, sí. Bueno, o per anar-se a dormir, que...
Perquè en el seu cas deu ser això.
No, bueno, avui sí, no, normalment també. Normalment també vull dir que se'n va a dormir aquesta hora, Pau. Escolta'm una cosa, Pau... T'ha sorprès el resultat?
Aviam, inicialment sí, mentre anava fent el recompte de vots ens miràvem tots realment molt sorpresos pel tant percent que tenia Bolsonaro, que bueno, va anar liderant fins a les 8 hora d'aquí pràcticament el recompte de vots, no? Una vegada acabat, jo crec que no és un resultat tan dolent, o almenys, aviam, què ha passat, l'anàlisi que faig jo. A Lula, més o menys ja se li donava aquesta proporció de vots. En els últims dies sí que és quan va començar a sortir que podia guanyar en primera volta. S'ha quedat a un punt i mig, un punt 60 pràcticament de guanyar en primera volta, que és molt poc. On està segurament la clau? Bolsonaro sorprès, però d'on treu aquests vots o aquest tant percent de més del que donen totes les enquestes? Es deia que Ciro Gomes, el candidat laborista, un exministre de Lula, tindria el 7% i que Simone Tebet, una senadora pràcticament desconeguda, però que realment ha fet molt bons papers en els debats electorals i que ve d'un partit importantíssim com és el MDB, que és el partit, per exemple, de Michel Temer, de l'expresident, tindria un 6% i n'ha acabat tenint un 3%, un 4%, perdó. Llavors, si treus el que ha tret Ciro Gómez i Simone Tebet, li restes, bueno, li posa a Bolsonaro, la diferència és aquesta. És a dir, els 6-7 punts que, de més que ha tret Bolsonaro són els que li falten a, o que les enquestes li atorgaven a aquests dos candidats. Per tant, més o menys, ve ser això. A Lula, igual, els últims dies sí que se li havia inflat una mica el resultat, però s'ha quedat a les portes, jo crec, de la majoria absoluta. Ara, el gran dubte és què passarà a la segona volta per uns motius. Primer, aquí donen suport a aquests dos candidats, Simone Tebet i Ciro Gómez. Gómez, que és la clau de l'esquerra, es va negar des del primer moment, hi ha hagut una aliança aquí de tots els partits d'esquerres, menys el Partit Laborista, perquè Gómez, tot i que va ser ministre de Lula, s'hi va negar, realment, i els debats han anat realment amb acusacions molt fortes contra Lula. És un dubte ara mateix gegant si demanarà el vot per Lula o no. I bé, doncs falta també qui aconsegueix mobilitzar més electors, perquè els dos candidats, tant Lula com Bolsonaro, tenen una tassa de regeixau, bueno, de gent que no els votarà de cap manera, realment molt elevada. Bolsonaro apareix en primer lloc amb més del 50%, però és que Lula genera molta, molta, molta antipatia a dins del Brasil. Lula és un cas curiós perquè fora del Brasil té una imatge molt millor de la que té el seu propi país. Hi ha molta gent que et diu, jo no voto a Lula de cap manera. Gent diu, jo no soc bolsonarista, però a Lula de cap manera li dono el vot.
Alerta amb aquest fenomen que anirà apareixent, jo crec, en tots els escenaris electorals a mesura que implementem més la política de les cares i els lideratges que no pas de la ideologia dels partits, més del glamour o la potència d'un personatge que no pas del projecte que defensa. Perquè això que està explicant ara i que està passant al Brasil, jo no votaria mai Lula, jo no votaria mai Bolsonaro, que és evident que tenen ideologies completament confrontades i per tant té una certa lògica, però gent que s'hi podria sentir propera no votaria mai, és precisament per aquesta personalització la que estem portant a la política, messianitzada en molts casos, i que acabarà, diguéssim, transformant la política en una cosa que tindrà poc a veure amb els projectes i molt amb qui pot aconseguir més vots i qui té més capacitats. I, per tant, portaria allò que dèiem a l'inici. Jo sóc del bàndol de tal, jo sóc de tal personatge, jo sóc d'aquest altre. I això, en aquestes circumstàncies, les polítiques de negociació, de construir col·lectivament, d'aportar en governs des d'una i altra banda, etc., serà cada vegada més difícil. Serà cada vegada més difícil.
Són les 10:53 minuts. Alguna cosa més, Pau?
Doncs, bueno, esperar aquesta segona volta, on es preveu ara, serà el dia 30 d'octubre, i venen 27 dies, i jo crec que molt tensos aquí, perquè es va veure un últim debat. La animadversió entre uns i altres és gegant, hi ha hagut morts, moltes discussions, baralles, i esperen 27 dies ara realment molt calents per veure qui guanya.
Una abraçada molt forta, pren-te cafè normal d'aquest brasiler, no fotis que descafeïnat, perquè no n'hi ha al Brasil, que és una cosa que sempre discuteixo amb el Pau Ramírez, que és una cosa tremenda, que no n'hi hagi descafeïnat d'això, ni vi entre de copes.
Perquè sí, descafeïnat és pecat.
Per això hi ha tanta tensió. No, hi ha tanta tensió, per això.
Sí, un cafè s'agrairia en qualsevol cas.
Sempre, és veritat.
Hi ha en qualsevol circumstància.
Però descafeïnat no n'hi ha. És una cosa que no té cap sentit. No, no n'hi ha. No n'hi ha. Ah, no sé, pregunta-li amb el Pau Ramírez.
No, dic per què no té sentit. Va,
no n'hi ha, però tu sempre n'acabes tenint, Jordi.
Això sí, és veritat, perquè ell el troba amb el porta de sota les pedres. Això és veritat.
Que maco que ets.
Una abraçada, Pau. Bona feina.
Una abraçada.
Fins ara, que
adeu,
vagi bé.
Gràcies,
sí. 6 minuts i les 11 en punt del matí. Abans d'acabar, aviam una cosa. Em pots explicar això que escriu avui al País, o dels Mossos d'Esquadra, Miquel Samper? La notícia és la següent. Els canvis a la cúpula dels Mossos que va impulsar el conseller Elena fa 10 mesos encara porten cua. Un dels antics alts càrrecs de la policia que va quedar defenestrat en aquella remodelació ha denunciat ara al Departament d'Interior. Antoni Rodríguez, excap de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos. Aquest senyor treballava amb tu, Samper? Pregunto, sí, eh?
Amb ell i amb altres consellers
anteriors. Sí. Ho explica aquest matí al País, que ha tingut accés als detalls de la denúncia. Resulta que Rodríguez creu que el van destituir perquè es va negar a facilitar informació als superiors sobre algunes de les investigacions que estava duent a terme. Una afectava l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, i l'altra a la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs. Rodríguez explica que l'actual número 2 dels Mossos, Eduard Sallent, li va demanar una còpia de les diligències dels dos casos, però ell s'hi va negar. Tot i així, l'excap de l'àrea d'investigació criminal assegura que Sallent va aconseguir la informació igualment per alguna altra via. Toni Rodríguez, que ara dirigeix la comissaria de Rubí, es queixa que no li van donar cap explicació que justifiqués la seva destitució i demana al jutge que el restitueix.
Ja el van enviar a Rubí, que aquesta és l'altra. És a dir, un home que era el número...
Crec que...
Devia ser el número
crec
3,
que ell és
no?
de Rubí, crec que és de Rubí, si no m'equivoco. No sé si m'equivocaré ara, eh? Però és l'únic destí que va demanar que no li donessin.
Carai! Està bé...
Aviam, sí, m'equivoco, eh?
Com el torrón, vuelve a casa por Navidad.
Digues,
bé,
què?
Sobretot no a casa meva.
Miquel Samper.
Bueno, aviam, la policia, si em permeteu una petita definició, en teoria, una policia democràtica, una policia moderna, ha de ser una policia lliure, i ha de ser una policia doncs, que no tingui cap mena d'interferència política, eh? Això és el que la diferencia d'una política, d'una policia política, justament, no? I hem tingut molts exemples al llarg de la història. Del que era el cap de l'àrea d'investigació criminal, que era el Toni Rodríguez, jo només puc dir que era un policia recte. Era un policia recte. I era un policia doncs, que pretenia fer la seva feina, que era justament aquesta, investigar els delictes que hi estaven a sobre de la seva taula, amb total independència de quins poguessin ser els presumptes autors d'aquests delictes. I jo, quan el vaig tenir com a cap d'investigació criminal durant els 10 mesos que vaig ser conseller, només puc dir que era un policia recte. Dit això, a mi no m'agrada doncs, que hi hagin, evidentment, denúncies contra Interior que es facin públiques i de més, però sí que haig de dir doncs, que la personalitat de l'Antoni Rodríguez era la d'un policia doncs, compromès amb la seva feina.
Doncs ja està, polifil. Pere Maria, què?
Mai sense dir quasi bé res sentit tant.
Sí, senyor.
No, i té molt de mèrit. No, té molt de mèrit.
I el que calla el Samper.
Sí.
Off you go.
No, aquí escolta, mana... una cosa, pelante tu, una vegada... Perdona, fa 2 anys i mig que el Barça no es posava líder, deixeu-me que avui em parli.
Ara, que he començat dient que venia content ara. I feliç, m'agrada
ja
l'embolic que tenim
ja.
Al país.
Demà a les 9... Oi. És a les 9, demà? Fes-t'ho passar, va.
Demà a les 9, el Màrius davant de la tele, llançant objectes, segons com vagi el decurs del partit.
Jo fa molt de temps que no llenço objectes davant de la tele. Bueno. Els he llençat.
Ah! Un home d'ordre.
Algun dia...
Per això, perquè sóc un home d'ordre. I de tant en tant s'ha de fotre una sabata contra la tele, home.
Fent un David Fernández.
Això és l'ordre.
Per això has d'aprendre
que
fes
descafeïnat.
Algun dia explicaré coses.
No ho sabrà tot.
Del Bayern-Barça.
No ho expliqui.
De l'altre dia. Ja està, i fins a... Hasta ahí podem. Vinga, tira. Va haver-hi alguna persona vinculada al món barcelonista que estava dient, i aquest sonat que hi ha aquí...
D'on ha sortit?
Exacte. Pelante, ja estava avisat. Endavant.
Dia d'exclusió, per si no ha quedat clar avui aquí al món a RAC1, perquè d'entrada hem tingut la primera entrevista amb el vicepresident cessat, en Jordi Puigneró, que trenca el seu silenci i s'ha presentat amb un trumfo, eh? La cara que se'ns ha posat aquí quan ha aparegut amb la carta del senyor aquest tan simpàtic, el Bermúdez de Castro, amenaçant-lo per anar a sopar amb el rei el dia mobile, ha estat bastant bé. Un Puigneró que ha estat víctima, Basté, d'aquesta cadira. O sigui, aquesta cadira, que és la de l'Ull de Poll, darrerament, qui seu aquesta cadira s'emociona o li passa alguna cosa.
Mira si ja et porto una endolla, aquesta cadira, perquè això és una cadira elèctrica.
Bueno, en tot cas, està bé que els polítics també s'emocionen, vull dir, són persones, no? Mm. El Puigneró t'ha dit que l'he vist tranquil, poc agre i poc ressentit. Almenys, diguéssim, s'ha notat aquest ambient. Ens ha recordat el moment de la seva detenció fake, que va sentir per la ràdio, va dir, no, jo no estic detingut, estic anant en cotxe cap a Manresa a fer no sé què.
Jo recordo aquest dia.
Sí, sí.
A l'altra banda, el recordo.
I a l'altra banda, la Diagonal.
Sí.
Per alguna ràdio, pensava que t'hauria ràdio, tot això, vale. Ara diu que s'anirà de desconnexió i fer una mica de vacances digitals. Els tertulians, magnífics, tu, hosti, sou collonets tots, ho feu molt bé. El Pablo, a l'Ayuso, menys de guapa, li ha dit de tot, trumpista i Bolsonaro, ha quedat clar un escenari de futur si la dreta espanyola arriba al poder. Màrius és amic de Rajoy?
Sí.
No, ets amic de Rajoy, no dissimulis. No pateixis que els tancs no vindran per la Diagonal.
No van venir per la Diagonal, passant al seu amic Rajoy li va dir la veritat.
Samper és aznarista? Sí, perquè li dones la raó amb el tema de Catalunya es dividirà i tota aquesta història.
Avui vols crear divisió?
Teresa, vull crear divisió a la tertúlia.
Ja en tenim prou.
Teresa, tu no diré res avui, perquè la Teresa cada cop que em veu em diu que Lleida li diuen que la critico molt i que l'ataco molt. Per tant, avui la deixo tranquil·la, que tinc mania.
No, diuen que no m'estimes.
Que no t'estimo. Però si m'ha convidat a esmorzar avui, a més. La Mònica. Sí, hi ha tràfic d'esmorzars els dilluns, eh? Sobre la Mònica, sobre el tema dels xiulets, la ruïna, la destrucció del fangar, aquí tothom ha dit massa coses i tothom ha rumiat poc abans de dir segons què. I el Puigneró, sobre les agradables i cordials relacions entre Esquerra i Junts, ens ha avisat que no es pot confondre la lleialtat amb la submissió. Aquest és un govern de coalició de 33 a 32. Però l'autor de la frase del dia és l'amic Màrius. Gent com l'Ayuso es pensen que el 155 és com la vareta de Harry Potter perquè potser serveix de tot. I fins i tot perquè Basté i jo tinguem pèl.
Exacte.
Vinga.
Per cert que el company Benet Iñigo, cap de Societat de RAC1, que sembla el tema de tribunals i dels Mossos, diu que el que diu la Mònica sobre Rubí és així.
Ah,
que Antoni Rodríguez,
que parlava tant de memòria que ara he pensat...
Antoni Rodríguez va demanar justament empara al TSJ perquè el blindessin davant les pressions que rebia per donar informació sobre la investigació que feien pel nomenament com a assessor del mosso que havia fet escorta al president Puigdemont. Sabia que es plantejava portar als tribunals i les pressions, segons RAC1, no només venien de l'actual número 2 d'Eduard Sallent, sinó també d'altres comandaments. Això una. I la segona... que clar, és que el d'aquest matí, de debò, el d'aquest matí ha sigut, algun dia explicarem coses que passen en aquest programa a la redacció i tal. Fons de presidència de la Generalitat han dit que l'última proposta de Junts per Catalunya és un missatge de WhatsApp, això també, això dels WhatsApps també, un missatge de WhatsApp genèric escuet que van rebre ahir a les 10 de la nit en què efectivament no hi ha la restitució de Jordi Puigneró, però que manté condicions que Esquerra Republicana no accepta, com ara que la coordinació estratègica ha d'estar en mans del Consell per la República. A Palau creuen que aquesta última proposta no només no resol cap qüestió, sinó que genera més confusió. Informa Xavi Pérez. Doncs bé, aquí queda tot dit i aquí queda tot dit. Sort que avui ni una pasta ni res. També t'ho he de dir, Noemí, que la
senta... Estan allà, la redacció. Allà,
molt bé, per molts anys.
Per molts anys. 61 fa.
No, mentira, 51 i molt ben portats.
Estàs estupenda.
Aquest matí jo anava caminant i sento que comencen a fer... Sí, jo m'hagués aixecat i hauria fotut un mastegot. Sí.
Noemí, tots viscuts i ben viscuts. Home, i tant, i els que queden per davant.
I la paella que fotrem allà...
Allà al canà.
Vinga, va,
fot-li, va. A Santa Lucía, que volen que li traiem profit a les seves assegurances durant el nostre dia a dia, que recordem tots els seus serveis i solucions i que els fem servir, per exemple, amb l'assegurança de la llar. T'ajuden amb el muntatge de mobles, aquells que venen amb unes instruccions que no entens, doncs amb aquells. Però hi ha moltes més coses. Consulta tot el que la teva assegurança pot fer per tu a santalucía.is. Santa Lucía, segurs de viure.
Vinga. 3 minuts. Màrius Carol, Mònica Terribas, Teresa Cunillera, Miquel Samper, Pablo Iglesias. Fins dilluns que ve, si Déu vol. Gràcies a tots. Una abraçada molt forta. Ciao, Pablo.
Adéu, bon dia.
Abraçada, adéu.
Banc Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Calcular la quota de la meva hipoteca amb el simulador en un minut? Ho firmo.
Que un expert m'ho expliqui tot sense compromís? Ho firmo.
I després contractar la que millor s'adapta a mi? Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. Obre el simulador, calcula la teva quota i t'ajudem a trobar la millor hipoteca per a tu a bancsabadell.com/hipoteques. Sabadell. Necessites un banc.
El perquè de tot plegat.